10 i 39. Aquest 2018 fa 200 anys d'això.
Quan vaig descobrir l'esturador poder que tenia a les mans, vaig dubtar molt de temps sobre com hauria d'utilitzar-lo. Tot i que posseïa la capacitat d'animar, preparar un cos amb tota la complicació de fibres, músculs i venes era encara un treball d'inconcebible dificultat i esforç. Al principi dubtava si havia de tractar de crear un ésser com jo o un d'organització més simple. Però la meva imaginació estava massa exaltada pel meu primer èxit per permetre'm de dubtar de la meva habilitat de donar vida a un animal tan complex i meravellós com l'home.
Àngel Llàcer, bon dia!
Bon dia i bona hora.
Què és això que sona?
Què vols dir? Que és
això que sentíem.
Aquesta veu?
Sí.
Pues deu ser el Víctor Frankenstein.
Sí, Frankenstein.
Bueno, sembla que expliqui un conte per nens, eh? No sabia si fer una criatura com jo. O sigui, tant de bo jo pogués parlar així. Estic més torturat en aquesta obra, noi?
Sí?
Home, clar, és una tortura. Tu pensa que porto 3 anys tancat en un laboratori, anant als cementiris, a les criptes, allà, tallant trossos, mantenint-los, cosint-los... Bueno,
la persona torturada.
Home, bastant torturada.
Tu fas de creador.
Jo faig de creador.
I la criatura?
La criatura és el Joel.
Joel, Joan, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Qui dels dos és Frankenstein, doncs?
Jo, què vols dir?
Ell.
Ets tu.
Sí, Frankenstein, em dic Víctor Frankenstein.
Tota la vida, no?, hem pensat que el monstre era Frankenstein.
Bueno, entens...
Bueno, això és perquè no llegim, Ricard.
Ja, això també és veritat.
Vull dir, si llegim la novel·la ho veuríem, però...
Però és veritat que tothom es pensa que és el monstre, no?
Sí, clar.
Bueno, sí, clar.
Perquè qui és el monstre dels dos?
El Frankenstein.
A l'escenari o a la vida?
A l'escenari.
A l'escenari jo.
El creador.
Sí, el creador.
Jo sóc la criatura, sóc una criatureta.
És més mono? Clar, perquè...
Sóc mono, jo faig el bo de la pel·lícula, Ricard, el que passa és que sóc monstruós.
Clar, és que la gent no sap, la gent no sap de què va aquesta obra, Joel, en veritat.
Jo crec que no.
Clar, o sigui, la cosa és, jo crec, tu para més, Joel, o explica-ho tu, però vull dir, és que jo no sé què podem explicar i què no podem explicar.
Deixa'm dir que és una obra que es veurà al Teatre Nacional de Catalunya des del 15 de febrer, és a dir, aquest dijous estrenen, fins al 25 de març. Sí. És Frankenstein.
Oh, ja està quasi un 60% venut, ja.
Ja està?
Sí, i comencem dijous, vull dir que si la gent vol entrades haurà d'espavilar.
D'acord.
Perquè llavors li quedaran aquelles entrades allà dalt de la sala gran. Mm. Què rius?
No es veu res.
No es veu res.
No, veus unes persones que van passant per allà, sí.
Però creieu que realment la gent no sap de què va això, de Frankenstein?
A veure, és que Frankenstein, o sigui, la criatura, el Joel, el personatge que interpreta el Joel, és un ésser de llum brutal, o sigui, és superbo, jo el creu. Llavors, l'única cosa que passa a mi és que li agafo por i el rebutjo i l'abandono. Llavors, en aquest abandó, té la gran sort de trobar-se una persona, un altre ésser de llum, que li ensenya totes les coses de la vida, no? Les emocions, una moral, una certa moral, jo què sé...
Bueno, la gent no sap la història exactament com va, però coneixen el mite, perquè el mite sí que ha relat molt en la societat, i fa molts anys que se'n fan pel·lícules, i teatre, i sèries, i totes aquestes coses, i el mite d'un tio que no és ningú, sinó un compendi de cossos de morts, que un llampec, com a través d'una màquina diabòlica, doncs li donen vida, aquest mite és molt potent. I ara, la història en si, la gent no la sap, i és una bona oportunitat anar al Nacional per dir, a veure Frankenstein exactament què ens explica. I és una paràbola clara entre el bé i el mal, eh? És un conte. Sembla, de vegades, jo tinc la sensació, no, Àngel?
Que sí.
Un conte del Hans Kitt, jo no sé, del... com es deia, aquest...
Del Christensen.
Del negat lleig, vull dir, que és molt essencial en la història.
Clar, de fet, la mitja part, o sigui, ell descobreix, o sigui, ell aprèn a llegir, a parlar, tot, no?
Però no ho expliquis tot, no facis un gran spoiler, tampoc.
Bueno, només dic... Bueno, però està clar que tu i jo ens trobarem.
Ensenyes a la criatura a llegir, a parlar...
No, jo no! Jo l'abandono!
Que moll, Ricard, ho explica tot, aquest home.
Que no! O sigui, nosaltres hem dos recorreguts molt clars. Sí. Ell, de la foscor, és a dir, del seu naixement cap a la llum, i jo, de la llum, perquè jo sóc un tio vital i no sé què i tal, un científic que busca anar més enllà...
Cap al podriment.
Cap al podriment, cap a la foscor. I aleshores, fins que m'adono que el monstre sóc jo, perquè la persona...
Passa una línia vermella, Ricard,
sí.
el personatge del Víctor, que és la línia dels déus, que és la línia de la creació, que és la línia que, de fet, estem travessant la humanitat i cada pas que fem científicament... De fet, el Black Mirror no deixa de ser... experiments de Frankenstein on són obres o capítols que ens avisen de dir, escolta'm, que estem jugant amb foc, estem jugant amb les regles de la naturalesa.
Exacte.
Les estem pervertint i això pot tenir un preu, i el preu que té, segons la Mary Shelley, el personatge del Víctor, és doncs, altíssim, perquè ho acaba perdent tot, ho acaba perdent tot allò que estima aquest home.
Escoltant-vos, hi ha aquí al meu costat el Ricard Ruiz Garzón, que és escriptor, professor de cursos de ciència-ficció, de fantasia, de terror a l'Escola Escriptura l'Ateneu del Barcelonès, i també, a més, està escrivint un llibre que apareixerà el 14 de març, que es diu Mary Shelley i el monstre Frankenstein, ara i aquí.
Uau,
200 anys i encara estem parlant d'això i encara tenim interès, no?
I encara donarà per molt.
Bon dia, com
estàs? Com esteu? Bé, em sembla molt interessant el debat que esteu tenint, perquè és el que té moltíssima gent. És un debat sobre qui és el monstre en realitat. D'això us preguntàveu per què la gent li diu Frankenstein el monstre. D'això té la culpa la pel·lícula de James Whale, la segona, La núvia de Frankenstein. Mm-hmm. Perquè qui té núvia és el monstre, no Frankenstein.
Clar.
I a partir
d'allà
va començar la confusió.
Aquí jo també tinc núvia, eh? Vull dir que Víctor Frankenstein té una nòvia.
No el monstre.
Sí, però el monstre...
Ah, ja ho veureu. No expliquis res.
No em deixes explicar res, nois.
Elisabet la vença, no? M'imagino que
deixem. Elisabet. Però, bueno, ja ho veureu, és que no em deixes explicar res, nois.
Però tot cas, és un llibre que té... Spoilers, que està tota la novel·la, eh?
No, perquè és bastant diferent, Joel. Sí, explica-ho.
Exacte, és diferent. Saps què passa? Que la novel·la és molt novel·la, és a dir... de diàlegs, de fet, n'hi ha pocs, per exemple, fins que no es troben al final el Víctor i la criatura, i en canvi una obra de teatre no és una veu en off, no és una descripció, has de crear escenes, has de crear conflictes, personatges, i la versió del Guillem Morales, jo penso que és una versió que s'ha de posar a la cua de totes les versions que hi ha de Frankenstein, perquè fa una recreació, eh? És a dir, sí que ens explica el clàssic, però recreat absolutament i amb coses inventades noves que jo personalment trobo xulíssimes.
Clar, però és un llibre que té 200 anys i encara ens segueix preocupant coses com, per exemple, aquesta cosa de l'aspiració a crear vida de forma artificial. No?
El que deia el Joel, el desafiament als déus, no? Sí. En aquests moments li fem aquesta lectura. En el seu moment, el que feia por era la criatura, quan va sortir fa 200 anys. Després, quan va matar Déu, tots vam dir, Déu ja no, som nosaltres que ens identifiquem amb qui ens va crear i ens va desentendre de nosaltres, i per tant, ens identifiquem no ja amb el científic que li fa que li surt una cosa, un experiment mal fet, sinó amb la criatura que ha estat abandonada per qui l'ha creat.
I després la mirada, també. El prejudici cap al monstre, de manera
el rebuig
social.
El rebuig de tothom, clar. Sí, sí. És a dir, i això és molt fort, perquè es pot identificar moltes coses, no? Però vull dir que ell és que és un pobre nano, és que no és res, o sigui, és bo, no? Està per fer, no? Depèn de qui l'eduqui, serà d'una manera o d'una altra.
Exacte.
I aleshores, simplement pel seu aspecte, la gent el rebutja.
És jutjat i rebutjat,
exacte.
Sí, sí.
Fa molta pena.
Quina mala llet el Frankenstein, el Víctor, perquè, escolta, posats a crear vida de nou, tio, deixa el mort tal com era, no cal que el vagis matxembrant amb altres morts, saps?
Ja. Yeah.
O sigui, ets capaç de fer una cosa...
Sí, però és que...
Fes-lo guap, però això és una... Si estan llet,
clar, però és que la cosa és que no em surt bé. Saps? La primera no em surt bé. Després la segona, no dic res,
però
la segona
no?
Ja em surt millor.
La ciència. I a nivell de maquillatge, Joel?
Pobre.
Sí. Un suplici?
No.
Ah.
No, m'estiro allà i estic una horeta i mitja...
Hora i mitja?
Sí, una hora i mitja.
El Boris Karloff si estava 6 hores cada dia per fer la pel·lícula.
Vull dir que... Exacte.
Encara te n'ha sortit.
Però Boris Karloff va fer una pel·lícula que deuria anar a rodar uns quants dies.
Clar,
i hem de trobar un mecanisme perquè pugui maquillar-me cada dia i no hagi de fer 8 hores al teatre. Digui.
I això de treballar junts?
Qui, el Joel i jo?
Sí.
Un infern. Ho dius tu, ho expliques tu, ho explico jo. Angel.
No, explica-ho tu. Jo. No, superbé. La veritat és que sí, perquè...
No havíeu treballat mai junts,
gràcia.
No?
No, mai de la vida, home. Ni pensar-ho, com si diguéssim.
T'arriben a dir, tu dius no.
Si a mi arriben a dir un dia que apreçaria jo el Joan amb carinyo, com es passa el cap de setmana i les nenes què tal... No m'ho hagués imaginat mai de la vida.
Això ha passat, eh?
Això ha passat, mira, és la màgia del teatre. Que de vegades et trobes amb gent absolutament diferent a tu. Bueno, perquè el Joel i jo, si alguna cosa som... És diferents,
sí,
no,
sí.
Joel?
Sí, jo penso que som bastant diferents. Sí.
Sí, però la veritat és que hi ha una cosa que jo crec que ens ajunta, perquè a més estem treballant, i és la nostra capacitat de feina i la nostra professionalitat. Ell és una passada, o sigui, de fet, m'ha hagut de patir a mi, perquè jo he tingut problemes per aprendre'm el text, i ell se'l sabia des del primer dia allà subratllat. Saps? El
típic ràbia,
nen
no?
Aplicat de classe,
sí,
el Joel, no? Llavors hi venia, bueno, no, perquè ja m'ho sé, no sé què, pim-pim.
No,
ja.
Ricard, des que no faig tele, que tinc més temps.
Ja, com que no fas res, no?
Exacte.
Sí, exacte.
No, estic molt paradet i llavors m'ho treballo perquè tinc temps. És avorriment.
I amb la Carme, havíeu treballat abans, amb la Carme Portachelli?
Jo sí. De fet, jo vaig començar amb la Carme. Aleshores, per mi ha sigut com una experiència bastant com tornar als inicis, no? Perquè jo amb la Carme vaig començar fent Mein Kampf fa molts anys, després vaig fer Salinger, que sempre totes les obres que he fet amb la Carme hi ha hagut taüts. Perquè una de les sonografies eren uns taüts, la primera era Mein Kampf, que ja pots imaginar-te la quantitat de morts, i i aquesta també, hi ha un moment que el Joan i jo anem als cementiris amb tot de taüts i tal. Vull dir que la relació entre la Carme i jo és molt de taüt.
Jo no, és el primer cop que havia treballat, que treballo amb la Carme i ens hem entès, ha sigut una descoberta, espero que mútua, però almenys per part meva segur, increïble. És una dona que sap escoltar molt, que és molt cuidadosa, molt carinyosa, però a la vegada no te'n deixa passar ni una. És una barreja estranya entre la disciplina i l'amor. Està allà exactament al mig de les dues coses i realment és molt xulo treballar amb ella. Sí.
A partir del 15 de febrer fins al 25 de març al Teatre Nacional de Catalunya, Frankenstein, amb Àngel Llàcer i Joel Joan. Joel, una abraçada, molta merda.
Gràcies, Ricard, i disculpa que no hagi pogut estar avui aquí amb tots vosaltres.
Tens família.
Sí, família, veus?
Cosa que l'Àngel no.
Va, escolta'm, xaval, de què vas?
No creguis, en té una i de molt nombrosa. Un dia que te l'expliqui.
Ja. Adéu, Joel, una abraçada.
Durant gairebé 2 anys s'havia treballat durament amb l'únic propòsit d'infondre vida en un cos inanimat. Per això m'havia privat del descans i de la salut. Ho havia desitjat amb un ardor que excedia de lluny la moderació. Però ara que havia acabat, la bellesa del somni s'esvaïa i un horror i una repugnància esfereïdors em van omplir el cor. Incapaç de suportar l'aspecte de l'ésser humà que havia creat, vaig fugir de l'habitació.
Qui és Mary Shelley, Ricard?
Doncs Mary Shelley és un miracle per molta gent. És una noieta que estava allà a la famosa nit de Villa Diodati davant del llac de Ginebra, amb dos genis com Percy Shelley, el seu imminent futur marit, que li va donar el nom, i Lord Byron, dos poetes que per tothom eren magistrals, i en canvi, després de l'aposta que va fer Lord Byron de escrivim un conte de fantasmes, els que van aconseguir dues obres meravelloses van ser El metge de Lord Byron, que és Polidori, que va escriure El vampir molts anys, dècades abans que Dràcula, i Mary Shelley, que amb 16 anys, i el va acabar amb 18, va acabar escrivint una obra de la qual no només estem fent el bicentenari, sinó que jo crec que en molts sentits té una actualitat, com estàveu parlant.
I la seva vida és tan interessant com l'obra?
Per mi més. Jo en aquest llibre que crec que al març, en l'editorial, he volgut barrejar el monstre a mar dels monstres, parlo des de King Kong fins a Dràcula, des de Grendel fins a Hyde, i a partir d'ells, com a viralls, que és el que són els monstres, doncs explicar la nostra societat i també Mary Shelley. Mary Shelley és una noia que va tenir una mare tan interessant com Mary Wollstonecraft, la pionera del feminisme. Tot el que estem parlant de feminisme no existiria segurament de la mateixa manera sense Mary Wollstonecraft. I un pare, que és el pare de l'anarquisme. I quan Mary Shelley neix, als pocs dies mor la seva mare. I per tant ella, després de perdre un conjunt de 3 fills, imagineu-vos, escriu una obra sobre el fet de que tenim un fill sense ser una dona, és a dir, un home que té un fill, un home que té un fill sense dones. El sentiment de culpa que ella tenia i la barreja de... Fa una cosa que a mi encara em posa els pèls de punta, que és parlar en el llibre, a la novel·la, que la primera víctima del monstre de Frankenstein és un nen que es diu William. En aquell moment ella tenia un nen que es deia William i que es va morir mesos després.
Uf!
Imagina't.
Per tant, el llibre és un mirall també d'ella mateixa.
Sí, William és el meu germà.
Exactament, correcte. Ella és un mirall en part premonitori, és a dir, té una cosa com de maledicció també, que és el que va fer el Gonzalo Suárez a Remando el viento en aquella pel·lícula, no? Que és com una persecució i, per tant, és una obra que llegida avui et dona moltes claus sobre nosaltres, però també llegida des de la clau de Mary Shelley et parla de les seves inquietuds, les seves pors, les seves angoixes, etc.
Això ha generat també que hi hagi molta literatura cinematogràfica al respecte, és a dir, hi ha moltes pel·lícules que s'han fet sobre Frankenstein. El Josep Maria Bunyol ens ha fet una selecció de 5.
La nòvia de Frankenstein, James Whale, 1935.
She's alive! Alive! El monstre de Frankenstein ha tingut moltes cares al cinema, però qui va fixar la imatge icònica del cap quadrat i els cargols al coll va ser Boris Karloff en l'adaptació del 1931. 4 anys més tard, la Universal va convèncer el director James Whale per rodar aquesta seqüela, per a molts millor que l'original, en què el monstre fins i tot s'atrevia a parlar. Elsa Lanchester en va tenir prou amb 3 minuts i un pentinat barroc per passar la història.
La maledicció de Frankenstein, Terence Fisher, 1957.
I've so far kept silent, but now I shall go to the authorities and have them destroy that creature.
A Christopher Lee se'l reconeix sobretot com a Comte Dràcula, però també va ser el monstre de Frankenstein en diverses pel·lícules de la productora britànica Hammer, amb Peter Cushing en el paper del seu creador. Aquesta versió és especialment fidel a la novel·la.
Carne para Frankenstein, Paul Morrissey, 1973.
My mistakes have been few, but I learn from everyone.
Aquesta és especialment recomanable per als habituals de Sitges. És un festival d'erotisme retorçat i vísceres a gogó, estrenat en 3D i produït, entre d'altres, per Andy Warhol. Un científic boig, casat amb la seva germana, vol crear un home i una dona fets de cadàvers per fer néixer una nova espècie, però tria el cervell d'un monjo amb poc interès pel sexe. Els efectes són de Carlo Rambaldi, futur creador d'ET i de l'Alien que sortia de la panxa de John Hart.
El jove Frankenstein, Mel Brooks, 1974.
Well, why isn't it Frederick Frankenstein?
It isn't, it's Frederick Frankenstein.
I see.
Mel Brooks dirigeix Gene Wilder i Marty Feldman en una de les grans paròdies de la història del cinema. Un besnet del doctor Frankenstein hereta un castell transilvà. Allà es comença a interessar pels experiments del seu avantpassat i coneix personatges tan memorables com l'Igor, el servent geperut.
La núvia, Frank Rodden, 1985.
I might make the new woman, Clavel, independent, free, as bold and as proud as a man.
Tanquem el cercle amb el que es va vendre com un remake feminista de La nòvia de Frankenstein, en què l'Sting era el baró Frankenstein i Jennifer Beals, la protagonista de Flashdance, era l'Eva, creada per acompanyar el monstre. Coses dels anys 80. El director, Frank Rodham, actualment fa de guionista al Masterchef americà, que en principi no té res de terrorífic.
I a més aquí s'hi han de sumar, en aquestes pel·lícules, moltes sèries com la família Monster, la família Addams, és a dir, tot el que ha desenvolupat després...
les actuals, Penny Dreadful, de Frankenstein Chronicles...
Black Mirror, deia el Joan, eh?
Black Mirror, per la part aquesta de què estem fent amb la tecnologia. Ha sortit una edició molt interessant, m'estic fent la competència amb el meu propi llibre, però ha sortit una edició molt interessant feta pel MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, en la qual posen l'accent dient com Mary Shelley, en realitat, i l'obra de Frankenstein, han modelat des d'aleshores, des del 1818, la nostra visió sobre la ciència. Perquè des d'aleshores estem dient compte amb la ciència pot anar-se'n de les mans, els experiments poden sortir malament, i és veritat que, evidentment, la història i la guerra mundial i la bomba atòmica hi han ajudat, una miqueta.
Els límits de l'ètica, vols dir?
Els límits del desafiament als déus, com es deia aleshores, recordeu que l'obra es diu Frankenstein o el modern Prometeu, perquè agafa Prometeu per aquesta cosa d'haver desobeït els déus per ajudar la humanitat.
Donar foc, no?
Sí, perquè tot això, això també és molt curiós, tot això del llamp i del laboratori i de tot plegat, això la novel·la no apareix, això és cosa de les pel·lícules també, del cinema, no apareix ni un sol llamp a les novel·les. Però el tema de Blade Runner, per exemple, per mi és una continuació de Frankenstein. I per la banda distòpica és veritat que Black Mirror va bastant per aquí, el que passa és que amb unes tecnologies que ja no es podien imaginar, no, en aquell moment.
Va fer obres similars? Mary
Ella va fer, sí, tant, va fer...
Perquè només parlem de Frankenstein, que està molt bé, però...
Hi ha dues coses que a mi m'agrada reivindicar molt de Mary Shelley. Una és la vessant feminista, heretada de la seva mare, tot i que ja no era tan rebel.
Hi ha qui diu que és un al·legat directe, no? Frankenstein de...
Frankenstein té dones que, si segueixen la convenció de l'època, per exemple, l'Elisabeth, que està amb l'Àngel Frankenstein, doncs acaben malament, acaben morint. O la Justine Moritz, que és aquella minyona que és acusada de robar alguna cosa i també l'acaben portant a la forca, no? I, en canvi, l'única dona que surt com ben parada és la Sophie, que és aquella noia exòtica que ve d'un entorn àrab i que és culta, desafia les convencions, i aquesta és la que surt ben parada en el llibre. Per tant, té aquesta vessant feminista. I al costat de la vessant feminista, l'altra és que va fer més obres, efectivament. Hi ha L'últim home, que és una novel·la de ciència-ficció molt interessant, Matilda, que és una novel·la que no es va publicar fins al 1959 sobre l'incendi, super atrevida per aquell moment. El seu pare, quan la va llegir, la va ficar al calaix, va dir, això no es publica mai, i ja dic, no va sortir fins al 1959, i moltes artes.
Per què hem d'anar al Teatre Nacional de Catalunya a veure Frankenstein?
O perquè us encantarà, Que no veus la veu que se m'ha quedat després de fer aquest personatge?
Tu estàs molt escotat, no, del paper?
Sí, estic molt cansat. Sí, veritat.
No, et veig, et veig.
El que em cansa és assajar molt, perquè assajo des de les 3 de la tarda fins a les 11 de la nit.
Però el teu paper és molt enèrgic. Estàs...
Sí.
Acaba embogint.
Bueno, és que ja està bastant tradet, eh? Vull dir, ja comença tradet. No, és una persona zero empàtica, és un tio obsessiu, llavors és molt, molt, molt cansat de fer. I aleshores, clar, només passen desgràcies al meu voltant, vull dir que només faig que perdre éssers estimats, entre cometes, perquè no sé si tinc la capacitat d'estimar.
Què et sembla, Marc Giró?
Hola, em sembla genial. A veure, això s'ha d'anar a veure, t'ho vaig a dir. Teatre Nacional de Catalunya, el company Llàcer, la Portacelli, el Joel Joan, això és... que s'ha d'anar a veure, no, sí, que no, no hi ha més. Cal fer entrevistes.
Del 15 de febrer al 25 de març, però que queden 40% d'entrades, per tant, la gent que s'afanyi.
Exacte.
Marc, ara parlem de televisió, de seguida, a partir de les 11. Però abans vull agrair a l'Àngel que hagi vingut i hagi fet aquest esforç en un dia de descans, que és el dia del senyor.
Doncs, bueno, senyor, no sé quin senyor, però jo m'he llevat només pensant en tu, Ricard, saps? Un dia que puc descansar.
T'ho agraeixo que hagis vingut. Molta sort al Teatre Nacional de Catalunya.
Com m'ho agraeixes?
Tornant-te unes ulleres de sol que et dec. I el Ricard Ruiz Garzón, que també esperem que endavant aquest nou llibre que sortirà a partir del 14 de març, que anirà sobre el monstre de Frankenstein, Mary Shelley, ara i aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Arribem al punt de les 11 i ara tornem.
Ens veiem al TNC.